13 a Cala Galdana. Arribam així a les 10 i 4 minuts. Que passeu una bona nit. Us deixem ara amb el programa Som Balears.
L'actualitat més pròxima, cada hora a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Com va sorgir el futbol a Mallorca? Quan se va jugar el primer partit documentat? Què va passar a Menorca i a Eivissa? Quins varen ser els nostres primers grans futbolistes i els primers clubs? Quan se va disputar el primer campionat de Mallorca? Vam anar molt enrere en els temps, finals del segle XIX, començaments del segle XX, dia 1 de gener de 1903, a la volta d'hora de Son Espanyolet, allà on avui fan el creuament, el carrer Fàbrica amb el carrer Vall d'Argent, allà se va jugar el primer partit documentat de la història del futbol balear entre l'Espanya, el primer dels nostres clubs, i una selecció de jugadors d'equips catalans. Però ja abans d'això hi havia hagut futbol a la illa, i abans i fins i tot d'això, començament del segle XX, l'any 1901, el primer dels nostres futbolistes coneguts ja havia tingut l'oportunitat de jugar a la península amb l'Espanyol. Vos contam aquesta apassionant història que, si mos dona temps, durarem l'any 1916 en la fundació, en el naixement de l'Alfonso XIII, el padrí de l'actual Reial Mallorca, que per cert acaba de destituir l'entrenador Albert Ferrer, i Pepe Gálvez serà qui se farà càrrec de l'equip. Esperant poder tenir comunicació amb el nostre company Alejandro Jurado, cap d'esport d'aquesta casa, perquè mos comuniquin directe les darreres notícies. Les 10 i 5 minuts, benvinguts en rigorós directe aquí a Som Balears.
A IB3 Ràdio comença Som Balears amb Tomeu Maura.
Albert Fullana, bon vespre.
Hola, bon vespre.
Aquesta és una història apassionada, jo sé que vostè és un gran aficionat en el món del futbol. Albert Fullana ha estat directiu del Mallorca en l'època d'en Tomeu Beltrán, fa passant molt d'anys ja. I aquesta és una història apassionant que comença amb l'arribada de l'Adolfo Revuelta. Varen parlar d'ell aquestes darreres setmanes, professor de gimnàstica de l'Institut Balear, un gran aficionat en el futbol, que és qui sembra ser llavor entre la joventut mallorquina, però seria un industrial des que sabem molt poques coses. En Pep Oliver Boussà, que tenia la seva base empresarial establerta a Barcelona, tot i que feia freqüents viatges a l'estranger, com per exemple a Filipines, seria Pep Oliver Boussà qui fundaria el primer club de la història de Balears, l'Espanya, més o manco a finals de novembre de 1902, a fi de disputar 10 de gener de 1903 per el primer partit documentat de la nostra història contra una selecció d'equips catalans.
No, i certament estem parlant d'un moment molt apassionant, perquè quan sorgeix un fenomen social nou genera molt d'interrogants, i això per què començar, per què aquests, no? I clar, és com una espècie de misteri, no? Que és com el naixement d'un profeta, com el naixement d'un gran personatge, o de quan passa un gran esdeveniment, que se comença a demanar, i això per què, no? Per què ara? Però certament, clar, un dels problemes més grossos que tenim a Mallorca en aquest moment, i això, no, això tothom ho saps, és que me falten biografies, me falta conèixer amb més profunditat les persones. Per desgràcia, la història és molt poc coneguda i no han pogut seguir la pista adequadament a molts de personatges de primeríssim nivell. Que passa és que perquè per ventura no hi havia els mitjans que hi ha ara, no hi havia els sistemes que tenim ara d'emmagatzemament d'informació, aquesta informació avui no mos ha arribat en les condicions que mos hauria d'haver arribat. Però estan parlant de personatges que tenien poder, que tenien capacitat de convocatòria, que se movien i ens envien molt diversos. Tu has parlat d'aquest personatge, d'en Josep Oliver, que quan molt movem a dins el món de les hemeroteques i començam a creuar informació, resulta que el trobam i que el localitzam a diferents indrets, espais estratègics molt importants, tant de nivell de mercats com a nivell d'interessos polítics o geopolítics.
O socials, perquè vull recordar, vam fer un programa d'això fa una sèrie de mesos, una de les tragèdies més importants que han impactat la ciutat de Palma, que va ser l'explosió de Rebellí, novembre de 1895.
Clar, s'ha celebrat aquest dia, sí, precisament, sí. Un grup polític va anar allà a commemorar aquest 40 aniversari.
La tragèdia és tan grossa, perquè mor moltíssima de gent, molt de nins, moltes dones, la tragèdia és tan grossa que se sensibilitza fins i tot la reina. I a Barcelona, en Pep Oliver Boussà és qui se posa al front d'una col·lecta per recollir fons per les víctimes. I és la primera vegada que coneixem aquest nom d'en Pep Oliver Boussà, que en aquell moment vivia a Barcelona, era un industrial naval, tot allò que se ven d'ell, i que després seria aquí, fundaria aquí el primer club de futbol. Bueno, com dius tu, Pere, i tens tota la raó del món, moltes biografies romanen encara amagades i personatges anònims. Per exemple, segurament els mallorquinistes s'han sentit xerrar d'Antoni Monegiral, que va ser el primer president electe del Mallorca. El primer president va ser Adolfo Vázquez Humasqué, però va ser només unes setmanes, perquè després va ser Antoni Monegiral el primer president electe, però és que el seu germà major, en Gaspar Moné, va ser el nostre primer gran futbolista, perquè en Gaspar Moné, estudiant a Barcelona, l'any 1901 ja forma part de la plantilla de l'Espanyol. De fet, és un dels membres fundacionals de l'Espanyol. Se'l pot considerar, tots els efectes, un dels grans primers futbolistes, per no dir primer, de la història de Balears. Un altre de rostres anònims.
No, i que estan parlant de que a darrere un dels primers futbolistes hi ha una persona que normalment és un sportman, és algú, és un jove que té validats o que té aficions o que li agrada aquest món nou que està sorgint, que és el món de l'esport en general, no? Normalment també tenen una bicicleta, no? O estan vinculats en el negoci de la bicicleta, en Monés també estaven. Per altra banda, gent que té un poder adquisitiu, perquè això va començar en el sector burgesos.
Els dos germans Monés, te contaré una anècdota a Pere. Els dos germans Monés, Antoni Moné i en Gaspar Moné, el mes d'abril de 1898, quan en Toni, que era petit, que després seria president del Mallorca, tenia 12 anys, i el major en tenia 16, és a dir, hi havia 4 anys de diferència entre tots dos, varen completar un recorregut ciclista de 100 quilòmetres envoltant de tota la illa. Antoni Moné, en 12 anys d'edat, va fer el recorregut 100 quilòmetres amb una bicicleta de l'any 1886 en 4 hores 59 minuts.
Pensa que tirat de clots i de pedres i de les condicions, que això era més que bicicleta, que quasi...
Bicicross.
Sí.
A un promig de 20 quilòmetres per hora, un nen de 12 anys en les bicicletes de l'època, que evidentment no tenien cap marxa ni tenien res per pujar, imagineu-vos com devia ser per pujar amb aquelles bicicletes l'any 1886.
Clar, hem de pensar que precisament una de les millors guies per conèixer Mallorca que hi ha d'aquesta època és una guia d'en Josep Vives, que és Mallorca ciclista, que precisament és un recorregut per anar amb bicicleta arreu de Mallorca. Hi ha tots els hostals, tots els indrets on te pots quines combinacions pot fer en els trens i quines combinacions pot fer per menjar. És una de ses guies de Mallorca de final del XIX més exquisites
i més completes
que hi ha, i és preturisme, encara,
sí, sí.
Encara no hi ha ni foment del turisme, però que ja hi ha aquesta visió. Per què? Perquè si ja comença a sortir de Palma i no sap on va parar i
com hem estat explicant aquesta setmana, espera, allò que canvia el món a Mallorca és la bicicleta.
Jo entenc que la bicicleta li han donat més importància, i de fet nosaltres som coneguts en el món en certa manera perquè hem tingut grans ciclistes,
molt campions del món,
efectivament. No vol dir que siguin en categories perquè ara s'ha imposat el fons en carretera, però el fons en carretera és un invent de la televisió.
És recent.
És dir, la pista tenia un impacte sobre la ciutadania perquè era un espectacle on, quan no hi havia imatges de televisió, i sobretot quan no hi havia ràdio, perquè quan el Tour de France o el Giro d'Itàlia als anys 50 amb en Coppi, etc., se va poder començar a seguir per ràdio, Clar, això va canviar totalment l'espectacle.
I sobretot perquè hem de pensar que Tirador s'inaugura l'any 1903, passen 13 anys, que és molt de temps, entre s'inauguració de Tirador i s'inauguració de Bons Aires, primer camp de futbol reglamentari de la història de Mallorca, i hem de pensar que durant aquests 13 anys l'únic lloc per presenciar un espectacle esportiu que tenia la gent de Mallorca era o bé la voltadora de Son Espanyola, que ja està de les darreres, o bé la voltadora de Tirador, que va ser el millor velòdrom d'Espanya en aquell moment. Era un orgull per Mallorca, la voltadora de Tirador.
No, i després, per exemple, un dels projectes ara aquí que està amb el Llumajorès, no? Que en...
L'art, el que vas dir.
No, en Guillem Reinés, l'arquitecte, un dels millors projectes esportius precisament va ser fer un projecte a Llumajor, que no se va arribar a executar en tota la seva això, però que hagués estat un dels grans escenaris modernistes que si ho hagués pogut executar en tota la seva amplitud, però que va ser allà en el Monestir Vell, que allà on se va fer hi havia febre a Mallorca, per això hi havia grans inversions, o qual, quan hi ha inversionistes és que hi ha una font de negoci. Però tornant al futbol, el que veiem és que molt d'aquests joves se reciclen a través de la seva anada, sobretot en el món universitari, se reciclen de l'individual a lo col·lectiu. És a dir, que és el pas aquest que era difícil de fer i que en el futbol a Mallorca li costarà molt, que és fer equips.
Molt. Ara m'ho contarà en Manel García, connectarem amb ell. Clar, el futbol té un atractiu per la societat de començament del segle XX, que per practicar-lo no s'ha de comprar una bicicleta. I això, clar, les classes més humils, ben aviat això li comença a treure moltíssim. Damià, bon vespre.
Bon vespre.
Mos fas una closa de futbol avui.
Sí, bé, una gloseta, a veure... Des futbol hi ha molta cosa. Valtros en duia 4 programes, ja voleu que...
No, el futbol és primer.
Però un poc l'esport, que hi era en tot del futbol, i era la prèvia del que anàvem avui vespre. I jo he fet una gloseta en 30 segons. Vull dir que d'alguna manera reflexa un poc l'esperit d'aquell moment, però que no vol dir que jo he fet una aquí que és anar d'alfabet, que era.
Margalida Capellà, bon vespre.
Hola, bon vespre.
Avui, Margalida, la deixarem escoltar avui.
Avui
no tenim...
Avui vacances.
Sí, enyoraré la teva bou al final del programa. La setmana que ve. Si és com en Gual, bon vespre.
Bon vespre. T'ho vull proposar que el sumari meu passi a dir-se resum, perquè cada vegada me fas entrar més tard.
Tens raó, Salvo. No. Sí, de fet, ja dormim un quart d'hora.
Està bé, fer un sumari en un quart d'hora. 12 minuts de programa d'un dia.
Aquests són els temes que vas proposar avui en el nostre sumari.
Programa número 86 de Som Balears i quart dedicat a les portes a les illes. Aquesta setmana sí que xerraran d'en Gaspar Moner i d'en Josep Oliver Boussà. I és que la setmana passada vaig passar a serà de Van der Bou. I per això comptarem amb l'inestimable ajuda d'en Pere Fullana. Per una vegada les tres illes mos han posat d'acord. I tots xerrarem, parlarem, ratllarem del mateix. Encara que les pilotes o les bolles d'en Joan Pons seran més petites. Però no sigueu mal pensat. Ell m'ho xerrarà de billar menorquí. Na Gemma, per part d'Ivisa, ho farà d'un gran futbolista com va ser Antoni Arabí. Un servidor vos contarà com ha canviat el futbol en poc més de 150 anys, però ho farà a la seva manera. I acabarem amb la glosa final a càrrec d'en Damià Tomàs. No m'he deixat els carrers. És que avui tenen tots els números per quedar-se a la banqueta de suplents. Però mai se sap, per si un cas, que escalfin. I ja, sense més dilació, l'àrbit xiula i comença Som Balears.
Si voleu participar en nosaltres, si voleu fer-nos qualque pregunta, ja sabeu que teniu obertes a partir d'ara les nostres xarxes socials.
El nostre compte de Twitter és @sombalears. El compte de correu electrònic sombalears@ivetresradio.com i el hashtag d'avui el mateix d'aquestes setmanes. Inicis de l'esport.
Mos hi posam les 10 i de 8 minuts. Bon anam a dia 1 de gener de 1903, data clau a la història del nostre futbol. La data a la que se va disputar a la voltadora de Son Espanyolet el primer partit documentat de la nostra història. Música. Va ser un partit curiós, Pere, perquè totes les despeses van córrer càrrec de la família Oliver Boussà, d'en Pep Oliver Boussà. Els seus fills varen jugar aquest partit, en Bartolomé, en Zoilo i en Santiago. I els convidats van ser una selecció de jugadors catalans que també van venir a Palma en les despeses a càrrec de Pep Oliver Boussà, que van estrenar el petit campet de futbol que s'havia habilitat a la Voltorola de Son Espanyola per mig, dit petit de futbol perquè la curiositat és quan els catalans van veure la dimensió del terreny, van proposar que el partit fos 7 contra 7 perquè 11 contra 11 ho veien impossible.
No, és que han de pensar han de pensar l'escenari del que podria ser gent que no havia vist segurament mai això de què parlàvem i que a més era tota una novetat i com se ho digui fer la publicitat i com se digui aquest tas públic i com se va vendre aquest producte a una societat com és de llavors. Però també és vera que hi havia coses molt impactants i això ja ho han dit aquests dies, i és que estan parlant de personatges molt no sé com, molt transversals, eh? Per tant, que tenen una quantitat de contactes i que varen fer els inicis de futbol. El que ens posen de manifest és que els dirigents són una gent que se mou molt, vull dir, mira el fundador del Barça qui són, mira el fundador del Madrid són catalans, és a dir, normalment són gent que gira pel món, no? I que a un moment determinat és capaç, o allà on se troba, de generar aquestes sinergies i de generar aquests espectacles. Però sobretot, primer, el sou de futbol a Mallorca és el ciclisme, no? I això, és a dir, neix de dins sou de ciclisme. El ciclisme, el que està clar és que és molt petit encara, és el recinte i la realitat, els equips són molt magres, el que costarà més no serà arrencar, sinó arrencar competicions, arrencar amb altres equips, arrencar una xarxa, una petita competició a partir d'aquests anys, i sobretot entre l'any 3, l'any 8 i l'any 9 hi haurà certament dificultat, tot i que Palma comença un moviment, no?, molt prescut en el que se produeix a ciutats dinàmiques, home, nosaltres tenim bastanta influència de Barcelona en aquest sentit, supos que per estudiants, per algun que se moven, que també ho sabem, perquè si no hagués hagut el futbol, molta gent d'aquesta no la coneixeríem.
Efectivament, aquest primer partit va acabar amb la victòria dels catalans, previsible, per 4-2, i a partir d'aquí, com diuen Pere, se va encetar meló de la història del futbol a Mallorca i després a Menorca i a Eivissa. Les 10 i 21 minuts, Manel García, bon vespre.
Bon vespre.
Manel, com estàs? Manel, que està escrivint un llibre de la història del futbol balear, o sigui que ningú millor que ell, absolutament ningú millor que ell per continuar la història, que nosaltres m'han aturat Manel en aquest dia 1 de gener, un dijous, dia 1 de gener 1903, quan se va disputar aquest primer partit entre l'Espanya i una selecció de jugadors catalans, i a partir d'aquí què passa, Manel?
Bé, a partir d'aquí, d'una manera molt puntual, però també molt irregular, comença a haver un poc d'ambient futbolístic. La veritat és que això eren unes modes que arribaven a un punt àlgid. En poques setmanes després produïa una baixada i pràcticament no quedava res fins que una altra vegada una persona o un petit grupet tornava a donar-li empenta. Després d'aquests partits que va jugar el Club Espanya, recordem que era la secció de futbol del Club Ciclista, es van fundar un parell de clubs, per exemple el Palmesano, una setmana més endavant, que fins i tot a la premsa sortien els colors de la seva equipació i fins i tot el color del bonet. Uh-huh. Perquè per ells era normal jugar a futbol amb un bonet,
sí.
Una mena de boina.
Que Palmesano neix de la iniciativa justament d'Adolfo Revuelta, que en xerrà molt aquí.
Sí, va sortir com a soci fundador, perquè en certa manera ell estava al darrere de tots aquests moviments. Malauradament, al cap, crec que d'uns mesos, crec que va anunciar que li canviaven de destinació. Crec, sí, que anava a Galícia.
A Galícia.
A Santiago de Compostela, exactament. I al cap d'un temps va partir. I això va ser un cop molt dur, per donar-li una certa regularitat, perquè era una persona que estava, a part de ser professor de gimnàstica, i està dins la federació la Federación Española, era una de las personas que en cierta manera tenía constancia. Tenia constància, tenia empenta i podia donar-li un poc de d'energia a tot aquest moviment incipient que tenia material humà, però per desgràcia patia molta irregularitat.
Hem de dir que t'interrompo, Manel, que Adolfo Revuelta va estar a punt de canviar per sempre la història del futbol balear, perquè dia 4 de gener de 1903, és a dir, 3 dies després de que se jugara aquest primer partit en el Cafè Líric, no en el Cafè Líric d'ara, és l'antic Cafè Líric que està enfront de Sort del Rei, va organitzar una reunió a la que tenia en ment crear un segon equip de futbol, el Palmesano, però és aquest equip des que m'ho xerra Manel, però les seves intencions eren molt més ambicioses, perquè l'any anterior a Madrid s'havia celebrat el primer campionat de futbol a nivell nacional, la Copa de la Coronació, organitzada pel Madrid amb motiu de la majoria d'edat del rei Alfons XIII, que això és la llavor de l'actual Copa del Rei. Què volia en Revuelta? Inscriure un equip mallorquí a l'edició de 1903 perquè a la que esteu obert que participés un equip per província. Si això s'hagués dut a terme, s'hagués hagut de construir un camp reglamentari i la història, Manel, hagués canviat per sempre. Disortadament, com m'hauràs contat tu, el van entrar a Santiago, aquesta idea va quedar no res i van haver d'esperar molt d'anys que arribés l'Alfons XIII. I va haver un verdader equinoci en campionats de Mallorca i de Balear molt accidentats, no?
Sí, totalment. És que no havia cap regularitat. Es van fer, només cal mirar les dates. El primer es va fer finals de 1903, principis de 1904. Després hem d'esperar 4 anys més, fins a 1908-9. Després hi ha pel mig un torneig que va organitzar el denominat Centro Instructivo d'Inca, que podíem ficar-lo dins del mateix sac, però que ni tan sols va acabar. Uh-huh. Després d'altre, el 1913, que aquest és ben curiós, perquè no va acabar, perquè a mig campionat va venir per primera vegada un club de la península per jugar. Era el primer club de futbol, l'Atlètic de Sabadell. Va venir, va jugar 2 partits contra el Veloz, els dos els van perdre per golejada escandalosa, uh-huh. I el Veloz va dir, ja no juguem. I el campionat de Balears es va acabar. Ja no es va jugar cap partit més. Funcionaven així. És a dir, anàvem a empentes. Ara estem animats, ara perdem contra un club de la península, ja ens ven desànim, ho deixem tot. I es va acabar aquest campionat d'aquesta manera, que el Balears no anava a guanyar segurament, però es va ir totalment. I després l'any 15-16 va tornar a tenir una altra empenta, anaven sempre així, es va tornar a fer el campionat de Balears i abans d'acabar va coincidir amb la fundació d'Alfons XIII i bé, aquest va ser el darrer campionat organitzat pel Balears. El que es va fer un any més tard, l'any 17, aquest sí que es va organitzar Alfonso, però el Balears ja no existia, el va... I curiosament l'Alfonso, l'únic equip amb qui va poder jugar va ser amb la Veda, que eren jugadors exiliats del Veloz quan va tancar la secció de futbol. Veiem tots els problemes que li donaven aquestes bregues a Alfonso Veloz. És una història ben peculiar.
Manel, vull que me contis, ara d'aquí una estona te tornaran a cridar, vull que me contis, sí. Que és curiós també, perquè abans de l'arribada de l'Alfonso, abans del naixement de l'Alfonso, el club més poderós era el Veloz Sport. Vull que me contis com va sortir el Veloz Sport, que també hi va tenir molt que veure amb Pep Oliver Bussà, amb el seu fill, i què va passar després pel naixement de l'Alfonso. Però cridam, si me permets, te cridam d'aquí una estoneta perquè mos continues contant d'aquesta història tan apassionant de naixement del futbol a Mallorca.
Molt bé.
En Xisco m'haurà preparat una peça. Com ha canviat el futbol amb aquests ja més de 100 anys, des de que la primera pilota se va posar en moviment allà per Anglaterra.
A la fi hem arribat a alguna cosa sobre sa que puc dir sa meva. Fins ara només escoltava, atentament, això sí, com aquests dos primers espases xerraven i xerraven. Ara me toca a mi. Des de sempre m'he fet moltes preguntes. Qui som? De on venim? A on anam? Davallaràs preu dels ciurons? Me posaràs sou l'any que ves jefe? Totes aquestes diferències bàsiques entre futbol d'abans i d'ara. I per ara aquesta sa darrera... l'única que vos puc contestar. El primer reglament data de l'any 1863 i se va crear per la Football Association d'Anglaterra, amb només 13 normes bàsiques, si bé amb els temps han anat canviant, i molt. Només 3 anys més tard se varen permetre les passades cap endavant. Fins aquell moment estaven prohibides, igual que encara es fan el rugby. Lo que nosaltres deim ara és fora de joc. O sorsai, que també sona molt. Acabant el segle XIX, concretament en el 1891, quasi 30 anys després de la creació del primer reglament, s'introdueix el penal, ja que fins en aquell moment se tenia la idea de que un cavaller mai feia falta volguent. Per tant, no existia el concepte com a tal, i no va ser fins en el 1902 que es va dibuixar per primera vegada un punt de penal. Fins aquell moment se llançava des de qualsevol lloc, això sí, situat a 11 metres de la porteria. Aquell mateix any arriben els àrbits. Antigament se feia els dos capitans de l'equip discutien un amb l'altre, i si no se posaven d'acord, entraven en acció dos jutges, també un de cada equip. Com podeu imaginar, hi havia vegades que no se posaven d'acord. Ja en el segle passat, en el 1912, es va prohibir que el porter tocat la pilota en les mans fora de l'àrea de penal. 3 anys abans s'havia decidit que el porter havia de jugar amb una camiseta diferent a la resta. Quasi tothom va triar la verda. En el 1925, la regla del fora de joc va tornar a canviar. Ara només feia falta que hi hagués dos jugadors contraris davant del jugador que rebia la pilota o la porteria rival. Una cosa que sorprèn és que fins en el 1958, repeteix, 1958, no se varen permetre els canvis. O sigui, que apareixia la figura de jugador suplent. Un canvi per porter, només en cas de lesió, i un altre per jugador, també si estava lesionat. Però això donava lloc a que, ai, m'he lesionat, encara que no fos vera. Ja serien a final dels 60 que es permetrien els canvis per raons merament tècniques. Una altra cosa curiosa és que les famoses targetes groc i vermella no varen entrar en funcionament fins al Mundial de Mèxic en el 1970, aquell que guanyaria Brasil per 4-1 a Itàlia. Varen ser introduïdes per en Ken Aston, un àrbit anglès que tenia molta influència per això, per aquí de dins la FIFA i tot això. I fins i tot dir-vos que altres esports varen adoptar aquesta tècnica de les targetes. Molt més recent és la decisió de 1992 que prohibien el porter agafar la pilota en ses mans després d'una passada en sos peu d'un jugador del seu equip. Però una de les coses que més ha canviat el futbol, segons diu Montparet, és quan varen canviar el camp de terra per el camp d'herba. Abans se tiraven en terra quan ja no hi havia més remei. Ara senten una papallona volar i ja cauen. No, serrant en sèrio, hi ha hagut moltes més variacions, però tal vegada aquestes són les que m'han parescut, això, més importants. I ja per acabar, i perquè vegeu lo molt que ha canviat, dir-vos que la primera regla de les 13 deia més o manco així. La longitud del camp no pot ser superior a les 200 yardes, 182 metres, alerta, i d'ampliari no pot ser superior a les 120 yardes, 109 metres. Les mides de Sant Moix són de 105 per 68, quasi la meitat. Fes tu carreres, veuràs.
IB3 Ràdio, som balears. IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Las elecciones generales están cerca.
Si vas a estar lejos o por alguna otra razón no puedes acudir a votar ese día, puedes votar por correo.
Si ya tienes la documentación electoral en tu domicilio, puedes enviar tu voto hasta el 16 de diciembre por correo certificado. Es gratis.
20 de diciembre, elecciones generales.
El correo puede acercar tu voto.
Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Estas navidades con Halcón Viajes y Balearia no te quedes en casa. Barcelona, Valencia o Denia desde solo 107 euros con tu coche. Y a Menorca o Ibiza desde solo 9,75 euros. Precios por trayecto y un 50% más de descuento para los más peques. Con Balearia, Halcón Viajes y Viajes Ecuador, viajar os costará mucho menos.
Els grans discs de la història moderna de la música es donen cita cada dissabte a IB3 Ràdio. Els clàssics atemporals, els millors compositors del gènere pop i rock de tots els temps, crearan una playlist carregada d'enormes partitures que Joan Trias desgranarà cada 7 dies per a conèixer millor què hi ha al darrere de les peces musicals que formen part de l'imaginari col·lectiu. El disc de la setmana, els dissabtes a IB3 Ràdio. A
IB3 en ràdio Som Balears, amb Tomeu Maura.
Les 10 i 33 minuts, després continuarem amb la nostra història, però m'on anem molt d'anys, però molt d'any més endavant, per parlar del futbolista més important que ha donat Eivissa, d'Antoni Arbí. Gemma, bon vespre.
Bon vespre.
Què m'has pot contar d'Antoni Arbí, el jugador de l'Espanyol, entre d'altres?
Sí, doncs sí, avui us parlarem una miqueta d'Antoni Arbí. Ell va néixer en el municipi de Sant Antoni de Portmany, a Eivissa, concretament en el poble de Sant Rafal, el 13 de novembre del 53, i és un exfutbolista eivissenc de la dècada de 70-80. Es va formar en el Portmany amb 8 anys i a Eivissa, i fou el primer futbolista eivissenc que va donar salt a primera divisió espanyola. Aquest fet es va produir al 78 i l'equip elegit, com has dit, fou l'Espanyol, a la temporada 78-79. En aquest moment l'Espanyol destacaven jugadors com Urri Cotxea, Verdú, Guàstic, Loeta, entre altres. En primer moment la seva posició era de centrecampista, fins que la temporada 80-81 va començar a jugar com a lateral dret. I a partir de la temporada 82-83 fou el capità de l'equip durant tres temporades, de la del 83-84 fins a la del 85-86, i es convertirà en un dels històrics de l'Espanyol. Va estar en aquest equip 8 temporades, totes a la primera divisió, va jugar un total de 173 partits de Lliga amb 7 gols marcats, i en les últimes ja temporades ja tenia respecte a l'admirador dels aficionats. El 22 d'agost del 85, abans del torneig de Ciutat de Barcelona, fou manejat pels seguidors i pel club, i el mateix any, ja amb 30 anys, es va retirar del que seria el futbol de primera divisió, ja que no va renovar-se de l'Espanyol. Tot i així, va continuar molt lligat en el futbol, va seguir continuant jugant a l'Eivissa i també en el Portmany, i una vegada ja retirat va continuar com a director esportiu d'equips de la nostra illa, com el Portmany, Sant Rafal o la Penya Esportiva. I com a contratacions, cal dir que té la medalla de plata al mèrit esportiu de la Federació Catalana de Futbol, també la placa al mèrit esportiu de la Generalitat de Catalunya, amb entre altres molts de trofeus que també té Antoni Arbí, que encara avui en dia segueix visquen aquí a Silla.
Gràcies, Gemma. Una ferrada molt forta. I a Menorca avui no xerram de futbol, xerram, com ara ha contat en Xisco, de bitlles. Joan Pons, bon vespre.
Bon vespre, Tomeu.
Endavant.
És així, avui relirem d'aquest deport que efectivament és dels més coneguts, perquè efectivament tothom tot recordarem la seva presència en els bars, aquí no li venes cap, el típic bar amb una taula de billar i amb un futbolín, però a la vegada es tracta d'un dels deports més marginats a nivell de difusió i de suport estatal. Però bueno, anem a una fila amb les partisses. Avui relirem concretament de la història o el recorregut més recent del billar que ha tingut aquest deport a Menorca. Perquè a Menorca hi ha hagut una gran afició en aquest deport, que ara mateix es torna, gràcies a Déu, per tots que tenim dedicació a un deport estratègic com és aquest, torna a tenir un resurgir que se li diu, i ara explicarem perquè d'aquesta paraula. Com dèiem, és més que una simple diversió o un deport que evidentment es troba molt de bars. Es billars és estratègia, constància, esforç i també dedicació que fa que sigui un dels deports més elegants i més respectuosos entre els dos rivals que existeixen encara en el dia d'avui. Però desgraciadament, com dèiem, no viu aquest deport un dels seus millors moments a Menorca, ni tampoc a Balears ni a Espanya en general. Per només posar un exemple, a Ciutadella l'any 2005 hi havia dos clubs de billar. Hi havia el Casino de 7 de gener i la Rotonda de Pulpoquet. Dos clubs amb diferents socis i jugadors federats que, entre d'altres, hi ha hagut grans subcampions d'Espanya de tercera divisió, com Antoni Posmontes, en Miquel Gené, i que no dir de l'actual promesa d'Espul Balear, el jove ciutadella David Muñoz Sastre, campió d'Espanya juvenil 2006 a Sevilla, i que actualment és un dels portents més prometedors que té esport a nivell de Balears i també una de les promeses a nivell espanyol. D'això, d'aquest nivell de tenir dos clubs en marxa, han passat a tenir, per una banda, l'extinció del club que va tenir el Casino Nou, i, per altra banda, la quasi inexistència de la Rotonda durant quasi pràcticament 10 anys. Però no tot està perdut. És que els billaristes menorquins, recordant molts, el 31 de juliol d'enguany, quan un dels tants, Antoni Pons Torres, que ara mateix viu a Salamanca, va decidir organitzar un campionat, quan ell va tornar a Menorca en l'estiu, després de prop de 6 anys sense haver organitzat cap tipus de torneig de pool a la nostra illa. Aquest dia va ser com es dia no, de retornar a aquest deport a l'illa, i així ho va titular en David Muñoz, també a la seva pàgina de pool menorquí de bellaspi.com, que va titular com El resurgir del billar menorquí. Perquè efectivament va ser d'aquesta manera. Gràcies a aquest campionat que es va fer en l'estiu, persones que duen potser més de 10 anys sense practicar aquest deport i sense agafar un taco de billar, s'han tornat a practicar aquest deport, i ara mateix ja hi torna la gent que entrena a la rotonda, s'està organitzant un campionat i hi ha un altre club en marxa com el tercer club últim que s'ha estrenat en guany com a nou. En definitiva, el preciós deport i, com dèiem, elegant deport del billar torna a Menorca. I per interessats jugadors i jugadors que ens puguin escoltar, et denunciam que el pròxim dissabte 26 de desembre ja hi haurà el primer trofeu Illa de Menorca a la rotonda Pulpo aquest de Ciutadella. I el darrer, com sempre, perquè no ens podem despedir sense contar una anècdota, és que antigament, ara pràcticament tothom li diu taco, el que vulgarment també hi ha que li diu palo de billar, però realment és un taco. Dic que menorquí, antigament com no es de, era en l'anglicisme estec, que venia, evidentment, d'estic.
I la bona anècdota, una ferrada, Joan. Les 10 i 40 minuts, m'anam a publicitat i continuem en la relata del naixement del futbol a Balears.
Som Balears, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio et proposa conèixer tot allò que envolta i fa possible el món educatiu. Juan Riera Roca presenta Paideia, el programa centrat en la comunitat educativa de les Illes Balears. Paideia, diumenge, a les 3 del capvespre, a IB3 Ràdio, amb Juan Riera Roca. IB3 Ràdio. 10 anys amb tu.
Arriba a ivetresmusica.com. Tots els continguts musicals d'IB3 Ràdio al teu abast. Amb ivetresmusica.com et serà més fàcil conèixer les notícies del món musical illa, l'agenda de concerts i les darreres novetats discogràfiques de les illes. I a més, continguts extras. Les propostes sonores de les Balears, no just a la FM, ara també amb Beats. Com vulguis, quan vulguis i on vulguis. ib3musica.com. Te sona, sona.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. A IB3 Ràdio som Balears, amb Tomeu Maura.
Com ho ha contat en Pere abans, el futbol neix aferrat a les voltadores, enmig de les voltadores, aprofitant l'espai que queden a la Peralta, allà se munten rudimentaris camp de futbols. El primer de tots, primer partit documentat, 10 de gener de 1903, entre l'Espanya i una selecció de jugadors catalans. Segon partit, a un altre escenari, se juga dia 4 d'octubre de 1903 a Tirador. Qui juga allà és el Palma. El Palma, que després seria el Veloz. Manel, bon vespre una altra vegada. De on surt aquest Palma i com se converteix en el Veloz?
Home, jo tinc la teoria, que crec que és prou fonamentada, de que aquest Palma ja devia estar integrat per socis del Veloz que pel seu compte havien format aquest equip. Perquè pràcticament neix comença a donar senyals de vida un mes després de la inauguració del velòdrom del Tirador. És a dir, primer va ser el terreny de joc, després va ser l'equip, no a l'inrevés. Des del principi estaven jugant allà i tenien permís per jugar-hi. Per tant, jo crec que al cap de poc temps, 2-3 mesos, es va convertir oficialment en secció de futbol del Veloz, depenent de la paperassa i de la tramitació, perquè segurament ja devia haver un vincle inevitable entre sengles grups. És a dir, de fet, ja va néixer ja com a Palma, però sovint ja sortia esmentar a la premsa com Palma del Veloz, i després ja directament com a Veloz.
Sí, efectivament. I arrel de l'Espanya i arrel del Veló varen sorgir altres equips, per exemple, el Nuevo Mallorca, que era un germà del Nuevo Balear, que era un germà del Veloz Esport o del Palma. I així, dia 10 de gener de 1904, Manel se disputa el primer partit del campionat de Mallorca, ni més ni manco.
Sí, entre quatre equips, el mateix Veloz, que ja en poc temps havia aconseguit un potencial esportiu important, entre ja l'Espanya, que en aquell moment era el Degà, i dos equips que s'havien format i havien reeixit bastant, el Balear i el Nuevo Balear. I aquest era el més petit, el més feble de tots, perquè a tots els partits que va jugar va rebre unes golejades escandaloses. Però bé, al final el campionat, com era el primer que se celebrava, no es va acabar per les típiques disputes de si aquell gol era vàlid o no era vàlid, de si l'àrbitre...
No, i a més que el Balear li presenta una impugnació de partit a l'Espanya perquè diu que Miquel Oliver Amorós, que era un professor d'inglès de l'Institut Balear, s'havia alineat il·legalment amb l'Espanya i com a conseqüència d'això, Manel, l'Espanya se retira del campionat.
Sí, sí, per això pràcticament el campionat no va acabar. A més que no, en aquella època el calendari no estava preestablert, sinó que es feia sorteig pràcticament cada setmana. Mm. Llavors podien sortir unes combinacions ben curioses. Per exemple, que el Nuevo Balear, que era el més feble, a les sis primeres jornades va jugar els sis partits que li tocaven. En canvi, els altres equips estaven jugant una vegada cada dues setmanes o una cada tres, mentre el Nuevo Balear jugava cada setmana. Què va passar? Doncs que la bona part dels partits van ser golejades en contra d'aquest partit que, com he dit, era l'equip més feble de tots, i els altres doncs es van un poc així a l'espera, i quan ja va arribar la competició important, que eren els altres tres equips, és quan van venir aquests problemes i la competició va quedar interrompuda. Al final només es va poder jugar va ser una competició pràcticament entre el Veloz i el Balear, perquè el club Espanya s'havia retirat. I bé, es va proclamar campió, però va ser una competició molt accidentada i molt caòtica, com bé heu dit. Era la primera vegada, no havia prou disciplina, la gent interpretava el reglament com volia, i sempre deixaven anar les passions a la mínima que podien deixar-les anar. Que per això és l'esport, per deixar-se anar, però clar, no d'aquesta manera.
Després passa una sèrie d'anys i se juga el primer campionat de Balears, i de fet, diumenge 31 de gener de 1909, no comptarem que va passar la base prèvia, perquè Manel també va tornar a problemes, retirat de l'Espanya, com sempre. Al final, la disputa del Maonès i el Veloz, i contra tot pronòstic, el Maonès s'imposa 0-1 a tirador, i 48 hores més tard, dia 2 de febrer, torna a guanyar en aquesta oportunitat 1-2, i en tota justícia, fent gala d'un futbol extraordinari, el Maonès se proclama aquest mes de febrer de 1909, primer campió balear de la història.
Sí, sí, efectivament. Va ser una cosa sorprenent, perquè fins aquell moment el Veloz es considerava com l'equip pràcticament invencible a Mallorca. Perdia alguns partits, però en els moments clau sempre acabava imposant-se. Però era la primera vegada que jugava amb algú de fora de l'illa. Clar, no coneixia el potencial dels menorquins. Duien uns anys més de retard. Havien començat, crec que, de març 1906... però ja duien tres campionats, el 1906, 1908 i 1909. Eren uns campionats molt descafeinats, pràcticament eren un o dos partits, una cosa molt petita, però ja estaven un poc millor organitzats. A més que l'equip que va venir va ser l'equip de l'Ateneu de Maó. Estava ben, diguem-ne, ben apoyat, ben protegit per aquesta institució, i per lo vist estaven ben reforçats. A més, quan van venir a Mallorca ja venien entrenats, diguem que no havien patit el desgast del Veloz, que ja havia fet la diguem-ne la fase prèvia del grup de Mallorca. Els de Maó venien simplement a jugar al final, tres més, ja eren campions des de feia uns mesos.
Sí.
Per tant, venien més frescos.
Efectivament.
Aquest era un avantatge.
I se va notar. Continuen jugant-se, com m'ho has contat tu abans, campionats accidentats, i dia 4 d'octubre de 1913 dia 9 d'abril de 1912 atraca Palma el vapor correu de Barcelona, però és un dia normal, però dins d'aquest correu de Barcelona, Manel, hi ve una persona que canviaria el futbol balear i futbol mallorquí per sempre, que s'ha tot el Fabázquez Humasque, que ve aquí destinat com a perit agrònom, i seria qui fundaria l'Alfonso XIII, tot i que el seu pla original no era aquest, no?
No, no, realment no. Ell va venir a fer-se càrrec de l'estació enològica de Felanitx, aquest és un càrrec que va mantenir durant uns quants anys, de seguida es va integrar dins la vida social a Palma, i bé, ell ja venia amb un bagatge. Ell havia nascut a Vilanova de la Geltrú, era fill de pare gallec i mare catalana, ell era militar i segons les destinacions anava canviant. A la seva infantesa l'havia passat a Madrid i de petit havia vist jugar al Real Madrid, que llavors era Madrid Football Club, a les campanes els primers anys, els nervis contra l'Atlètic. És a dir, ell havia vist, havia mamat el futbol, i a més els primeríssims anys de futbol. I quan va venir aquí, naturalment, ja venia amb una consciència de l'esport com una activitat lúdica i d'oci. Ell no era un sportman, era una persona més aviat, diguem-ne, de grassoneta, d'esportman no tenia res, però era un gran aficionat per mirar-lo. En aquest aspecte les coses no han canviat molt, també hi ha molta gent així. I de seguida va veure, li va agafar el cuquet i va dir, aquí a Mallorca hem de fer el mateix, s'ha d'organitzar una competició, s'ha d'estructurar, però clar, es va trobar que això era un desert. Aquí l'afició pujava i baixava, així van anys, fins que a finals de 1915, quan es va fer va coincidir una d'aquestes pujades i es va fer el campionat de 1915-16, va dir, aquesta és la meva, anem a aprofitar aquest moment d'eufòria, anem a organitzar-nos. I va ser quan va tenir la idea, que ja vareu parlar dilluns passat, de fer una associació de clubs de Balears.
Mira, com qui tot allò que va passar envoltant l'associació de clubs i com va néixer l'Alfonso XIII i el seu nou camp de futbol, tot crec que, Manel, crec que mereix que mos hi aturem en deteniment. Si te pareix, ho deixem aquí.
I
a començament d'any de tornar a cridar i mos contes una miqueta com va néixer l'Alfonso XIII i de quina manera tan peculiar se van juntar tots els equips manco el veloz per formar allò que avui és el Reial Mallorca. Te pareix?
D'acord. Perfecte.
Bon, moltíssimes gràcies. No sé si vols res per ell, Pere.
No, bona nit, Manel. Sempre és un plaer sentir-te. No?
Gràcies, Pere. Gràcies, tu meu.
Una farada molt forta. I bon Nadal, igualment, si no xerram abans.
Igualment. Gràcies. Bon Nadal i bon any.
Gràcies, Manel. En Manel, que està escrivint, Pere, un llibre sobre els orígens de la història del futbol a Mallorca.
Bueno, ell ha fet una feina minuciosa de recopilació d'informació i de recerca i sobretot d'emmagatzemament d'aquesta informació, que espero que la pugui publicar el més aviat possible.
Tant de bo. Xisco, anem a les carrers.
No ho puc creure.
Anem a les carrers. Carrers de Balears. Xisco Mangual.
Si antigament per Palma volíem anar a l'infern, no vos pensàssiu que hauríem de caminar molt. De fet, el carrer Infern es trobava ben al centre de Palma. Concretament, era un carretó molt estret que unia la plaça de Cort amb el carrer Ferreria dels Llums. La gent que hagi conegut Silleta de Cort, poca gent, perquè va ser bucada l'any 1922, també va conèixer el carrer de la Llum i el de la Fosca, a bon segur que estava molt a prop d'aquest infern. I me reconeixereu que el nom és de lo més tètric, el carretó de l'infern. Però ara canviarem de tema. Sabeu quantes illes hi ha dins Palma? Idò, segons el meu llibre de capçalera, La ciutat de Mallorca, ensayo histórico toponímico, de Diego Zaforteza i Mussoles, hi ha tres illes dins Palma. La primera és l'actual plaça d'Antoni Maura, que va rebre el nom de la placeta de Silla derruïda de Sant Cristòfol. També era coneguda com placeta de ses Copinyes o d'en Pissà. Però d'on li ve el nom d'illa derruïda de Sant Cristòfol és i serà un misteri. Però hi ha que reconèixer que té un nom, no sé què, que té ganxo. Podria ser perfectament el títol d'una novel·la d'en Dan Brown. La segona illa de Palma serà la illa d'en Rovira, amb U, Rovira, i estava delimitada per aquests carrers: Cestos, Colom, Jaume II, Rastrillo i la plaça de Cort. I finalment, la tercera illa és la illa de mossèn Falcó, que actualment rep el nom de Pere Gil, o Jua Verd. Carrers de Colom, Plateria, Siete Esquinas i Pere Gil, de que finalment va agafar nom, són els que l'envolten. Dic que el Falcó, que li donava nom, era un notari. D'altres diuen que seria un presbíter que varen viure en aquest carrer. I si estem xerrant d'illes, que millor que pegar un bo fins a Menorca, a veure què mos conta en Joan Pons.
Bon dia, Francisco. I d'avui, des de Menorca, aprofitarem per allà del carrer Joan Benejant de Ciutadella, que aquesta vegada no hem de recorrer no només en el nom, que també ho farem, sinó que també podem ratllar del carrer en si, ja que es tracta d'un carrer que té molta història. Es tracta d'un carrer que es pararà en el 9 de juliol, molta gent de Ciutat ja el coneixerà, i estava situat entre la plaça d'Espins, entre la Contramurada i entre la plaça d'Esbord de Ciutadella, en definitiva, en placó de Ciutadella. Com dèiem, la seva situació, el que era la Menorca medieval i la Menorca moderna, en aquest mateix bocí hi havia les murades de Ciutadella, concretament hi havia el baluard dels frares, on dins hi havia l'hort dels frares, que és el que comprendria el que actualment són els carrers, com han dit, de Joan Benejam i de 9 de juliol. Que millor que aprofitar que dedicam aquest carrer a Joan Benejam per recordar la seva figura. Es tracta d'un dels intel·lectuals menorquins més destacats, Firuls de Ciutadella, va néixer el 27 de març de 1827, professor i pedagog reconegut a tota Espanya, inclús internacionalment, per les seves obres sobre l'educació i enfocat a l'ensenyança. Ensenyança que, per cert, en Joan Benejam va ser el principal impulsor de l'ensenyança graduada a Menorca. Autor d'obres com Ciutadella Vea, de 1910, l'associació de costumista de Ciutadella per excel·lència Foc i Fum, i el desvocabulari menorquí-castellà de 1885, obres escrites, com deia mestre Benejam, en la nostra llengua, o el que es diu en pla. Ja per destacar, per la figura d'en Joan Benejam, de cada vegada torna a agafar més força, ja que, per exemple, gràcies a l'Associació Foment Cultural de Menorca, s'acaba de convocar la segona edició del Premi Joan Benejam, que es tracta d'un concurs de relats breus en menorquí, que et celebra també amb homenatge en aquesta figura d'en Joan Benejam perquè no passi s'oblit i amb un pot de reivindicació, no? Perquè els joves, emprenents menorquí tan ric i polit d'en Joan Benejam, que actualment no aprenen ni cultiven, i que no oblidem per fer homenatge en aquestes escoles que el mateix Joan Benejam va impulsar la nostra illa, i donant pas a la gent a veure com us conta d'Eivissa.
Bon vespre, Joan, gràcies. Jo aquesta nit us parlaré de la plaça Enric Fajardo i Tur, que és la plaça que està dedicada a periodista, escriptor, pioner, també a la investigació històrica, publicista, funcionari de correus i metge, el qual va néixer a Eivissa el 18 de setembre de 1858. Ell va estudiar medicina i a retornar a Silla va exercir com a metge forense. En 1881 va ingressar en el cos de correus i va simultanejar les dues professions. Va sanejar Eivissa, ja que va millorar les condicions del cementeri i també va sanejar la zona d'Espretet. Després, en Correus va ser traslladat a diferents indres de Silla com a director general i en 1921 va ser designat director de l'ETA de l'Escola Nacional de Correus. Quan es va jubilar, va tornar a Silla en 1923. És en aquests moments quan comença a col·laborar en diferents treballs i revistes sobre estadística, geografia i història postal, on destaquen treballs com l'importància postal a les Balears, documents postals del segle XVIII, situació i nomenclatura geogràfica de les Illes Balears i el correu de Palma, entre altres. Com a historiador de medicina va publicar molts de treballs, va fer estudis sobre la tuberculosi i el paludisme a Silla, va aprofitar la seva estança a Palma per investigar els temes en els arxius. Gràcies a molts d'aquests treballs es van realitzar moltes conferències i col·loquis científics. En 1888 va obtenir un premi d'exposició universal de Barcelona. També va publicar molts de llibres sobre història de la medicina. Se'l considera el primer estudiador de medicina de les Balears. D'entre els seus títols i condecoracions que s'havien dat al llarg dels seus anys de vida van destacar, per exemple, que fou acadèmic de medicina de Palma de Mallorca, de Valladolid, de Saragossa, de Granada. També va ser secretari de la secció de Ciències Exactes i també va tenir, per exemple, va ser condecoració de sota Isabel la Catòlica. Un altre aspecte que va dirigir el butlletí de la Societat Arqueològica Lusitana, en 1895 va ser designat cronista de l'Ajuntament d'Eivissa. En total va redactar uns 920 treballs i articles en total en diferents revistes i diaris. Per totes aquestes raons, fou declarat fill il·lustre de la ciutat d'Eivissa en 1935 i se li dedicà aquesta plaça en el centre de la ciutat. Ja.
La setmana que ve, tot i que es pont, farem una recopilació de llegendes que m'han preparat en Damià i na Margalida, i d'aquí dues setmanes, espera, d'aquí parlam. Tornem a parlar una dona curiosa.
Tens, de la gran, ten, ten de la
20,
gran
crist, 20 segons.
De la gran cristiana, la Catalina Sefortosa.
Catalina Sefortosa, la gran cristiana, serà la nostra protagonista femenina d'aquí dues setmanes. Repeteix, la setmana que ve llegendes i d'aquí dues setmanes la gran cristiana. Vol deixar amb aquesta closa que m'haurà preparat en Damià dels inicis del futbol d'Ivan, com sempre ha estat darrere del vidre. Gràcies a tots, bon vespre.
Els orígens del futbol, per Damià Tomàs. En el segle XX serem moderns, farem gimnàstica i futbol. Durem més plomes que un gall. Sembla que mos manquen pens. Es futbol entre ciutat, en corregudes i pilotades, en trebades i grapades, en balans i esborbat. El senyor Revuelta fa escols de com s'ha de fer aquest joc. De futbol, home en sap ben poc, però ell mos treu pels cabells. L'associacionisme està de moda. El primer club serà l'Espanya. Amb il·lusió i molta manya, tot va llist, talment se roda. Maonès, Isleño, Pelayo i Palmesano. Mallorquín, Cristina, Eugènia, amb amor. Valors esports són espanyolet i tirador. Per ells i per molt d'altres és l'honor. En Progreso, Pelayo i Luliano. Amb l'Alfons XIII i els Alfonsins comença el Mallorqueta, un referent per a la Roqueta i per a molt de mallorquins. Noms il·lustres a Balcana ens queden per recordança. Aquesta és la millor fermança i un bell viatge a l'esquena. Visca el futbol. Bona nit.
IB3 Ràdio.